Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. 9 anys i 8 mesos de presó per a Fèlix Millet i 7 anys i mig per a Jordi Montull. Són les penes imposades als dos ex-màxims responsables del Palau de la Música en la sentència del cas Palau que l'Audiència de Barcelona ha notificat aquest dilluns. L'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osàcar, ha estat condemnat a 4 anys i 5 mesos de presó, mentre que la formació política haurà de retornar 6,6 milions d'euros. L'exdirectora financera Gemma Montull ha estat condemnada a 4 anys i mig de presó per sobre del que demanava la Fiscalia, mentre que l'exdirectora general Rosa Garicano i els dos dirigents de Ferrovial que estaven acusats, Pedro Buenafuente i Juan Elizaga, han quedat absolts. La sentència del cas Palau conclou que Millet i els Montull van desviar 23 milions d'euros d'aquesta institució cultural. Canviem d'assumpte. L'associació badalonina La Rotllana construirà una escola a Gumal. Serà la primera escola d'aquest petit poble del Senegal on els petits s'havien de desplaçar 3 quilòmetres per anar a classe. És per aquest motiu que han iniciat una campanya per recollir donatius i fer possible aquest projecte. Una de les iniciatives és la recollida de llibres que es vendran per Sant Jordi i els beneficis es destinaran a la construcció d'aquest centre educatiu. Ens ho amplia Raquel Moreno des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Bon dia. L'escola més propera a Gumal es trobava a 3 quilòmetres de distància i els nens i nenes no sempre podien accedir per l'extrema calor a l'estiu o pel desbordament d'un riu proper. Els habitants d'aquest poble senegalès van demanar ajuda per diverses vies fins a arribar a La Rotllana i trobar la seva col·laboració. Gràcies a l'entitat badalonina s'ha fet una primera construcció molt bàsica feta pels mateixos residents de Gumal. Salva Periago és membre de La Rotllana.
Es tenia que implicar la gent del poble, val? No era una qüestió de que anéssim nosaltres allà, féssim una història i s'ha acabat, no? Sinó havien de ser ells agents actius, no?, d'aquesta escola. Llavors, a partir de veure que ells s'han mobilitzat i han començat a fer coses, van dir, bueno, on tenen les dificultats, els límits, i on puguem ajudar que realment ells no arriben. No?
Que vulguin col·laborar amb la iniciativa poden informar-se a través de la pàgina web larotllana.cat. L'entitat necessita reunir 17.000 euros per fer realitat aquest projecte.
I de clau social anem ara fins al Maresme. El govern de Malgrat de Mar ha dissolt la unitat canina antidroga K9. Ampliem els motius que han dut a prendre aquesta decisió. Ràdio Palafolls, Albert Serrano, bon dia.
El govern de Malgrat de Mar ha decidit dissoldre la unitat canina de la policia local. De fet, la K9 ja no està operativa des del passat mes de desembre. Segons l'alcaldessa del municipi, els motius per posar punt i final a aquesta unitat policial han estat exclusivament tècnics. Així ho va assenyalar Carme Ponsa durant el ple ordinari celebrat aquest dijous.
La canina està dissolta per decisió tècnica i que els gossos els té el seu propietari.
La unitat canina de la policia estava integrada per dos agents del cos i tres gossos ensinistrats en la lluita contra el tràfic de drogues i la protecció a persones.
I abans d'acabar farem un petit incís en successos. El Servei Català de Trànsit informa que des de les 3 de la tarda de divendres i fins a les 8 del vespre de diumenge s'han registrat dues víctimes mortals a la xarxa viària catalana. Es dona el cas que cap a les dues era el cap de les dues era el conductor o ocupant d'un vehicle. Un motorista de 64 anys i de nacionalitat andorrana ha mort aquest diumenge a la tarda a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després d'un greu accident que ha patit al migdia a la C14, a la Basella, a l'Alt Urgell. L'altra víctima ha sortit de la via amb la motocicleta i ha xocat contra una tanca al punt quilomètric 128,1 en sentit Ponts. I, d'altra banda, l'altra víctima mortal és un home de 44 anys que va ser atropellat dissabte al matí mentre caminava pel voral de la C14 a Reus. Ho deixem aquí a aquesta hora.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lascala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i cinc minuts. Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I avui, dilluns, comencem aquesta setmana, la setmana intermitja d'aquest mes de gener, del 15 al 21, del 15 al 21 de gener. Nosaltres hi serem de fins divendres, del 15 al 19. Però bé, comencem. Comencem, com sempre, doncs amb els continguts habituals de la primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui els hi proposem doncs, parlar del temps, saber com està la situació meteorològicament parlant avui en fred matinal. Ahir, doncs, malgrat que hi havia aquella amenaça de pluja, doncs es va poder celebrar la cursa de la dona, bastant d'èxit. Després suposo que en els informatius i el programa d'esports ja se'n farà ressò, però semblava que la cosa no pintava gaire bé després de tot el que havia plogut el dissabte al vespre, però bé, es va poder mantenir aquesta cursa, aquesta segona edició de la cursa de la dona. Doncs bé, el temps també és el protagonista al començament d'aquesta primera hora, i també la temperatura, saber doncs, quins són aquests valors meteorològics. Com no, el resum de premsa, per la gent que encara no hagi anat a buscar el diari, els explicarem què hi poden trobar, més ben dit. Serà l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujador i Taís Trujillo, de l'equip de Notícies en Xarxes, edició Matí. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies que passaven tal dia com avui, ara fa un any, i també tal dia com avui, ara en fa cinc. El refrany o la frase del dia. A l'un per un, que ens portarà la Montse Hidalgo, avui farà una entrevista a Jordi Banyes, professor d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i escriptor i autor i coordinador de En la era de la postverdat. Tot això, doncs, amb la Montse Hidalgo. I també avui, com que és dilluns, és a part d'un dia de cuina, és un dia esportiu, també tindrem la secció de l'Eli Jiménez de l'altre esport. Avui ens parlarà de l'esquí alpí. Tot això acompanyat de música de la bona. Avui és dilluns, avui tenim ja els candidats i algunes cançons d'aquestes de la llista dels set capdavanters, aquesta llista que busca les set millors cançons catalanes de l'any, amb algunes novetats que hi han hagut ja des de l'última llista i alguns d'aquests que intenten entrar en aquesta llista d'aquest programa que poden escoltar aquí a Ràdio L'Escala cada dissabte i cada diumenge a partir de les 7 del vespre. I després posem ja aquesta llista perquè puguin fer les votacions a través de la nostra pàgina web. Avui els coneixerem algun d'aquests candidats i algunes d'aquestes cançons que en formen part. Ens acompanyaran com cada dilluns musicalment. Bé, i el que farem ara doncs, és conèixer com està la situació meteorològicament parlant. I si sí, a aquesta hora ens anem a la nostra estació de meteorològica, meteorescala.com, i tenim que trobem una temperatura actual de 9 graus i mig amb una humitat del 78%, i en quant a la sensació tèrmica baixa una miqueta, res, 9 graus en 2. I avui, dilluns dia 15, a l'equador d'aquest mes de gener, estem amb un cel, hem començat més ben dit, amb un cel variable de matinada, encara en restes de núvols. Ara al matí s'ha anat asserenant, dominant el sol fins a la tarda. Al vespre i nit es creuran alguns núvols prims. El vent, hem començat el dia amb una tramuntaneta de força 2-4, la que ha anat calmant i ha de quedar ben fluix ara al migdia. A la tarda dominarà el migjorn fluix i la mar arrissada durant tot el dia. Això per avui. Passem ja demà dimarts, dia 16, amb un cel serè gran part del dia, amb un panorama molt assolellat. Només destacaran alguns núvols prims de matinada. Ambient més agradable al migdia. En quant al vent, garbinet de matinada en calmes gran part del dia. I la mar, calmes i alguna estona d'arrissada. La temperatura de l'aigua del mar la tenim en 13 graus i mig. Bé, doncs això és la situació meteorològica, tal com ho tenim el dia d'avui, també aquestes pinzellades de demà dimarts. Són les 11:10 i després del temps, ens toca doncs, anar als quioscs. Aquest resum de premsa, abans de passar els sants i els aniversaris, doncs per aquella gent que encara a hores d'ara no hagi anat a buscar el diari, aquells que van abans d'anar a dinar, aquells que ara en aquest moment tinguin l'intenció de sortir per anar-la a buscar, els expliquem què hi poden trobar l'equip de Notícies en Xarxa edició matí.
Diaris, com d'ull a la premsa, aquella que és protagonista aquest matí al quiosc, hem explicat ja el contingut de les principals portades, les de la premsa local, les de la premsa del territori. Per tant, ens hem de fixar ara en el cantó del quiosc on hi ha la premsa generalista. Un repàs de principals capçaleres que fem també amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Que avui encapçala la portada del diari Ara, on el primer titular és per la posada en marxa de la nova legislatura al Parlament de Catalunya aquesta setmana.
Si Junts per Catalunya demanarà que els seus diputats a Brussel·les puguin delegar el vot. La resposta l'haurà de donar la mesa del Parlament, que també s'haurà de pronunciar per dir si els tres diputats empresonats, Junqueras, Sánchez i Forn, poden votar a la sessió constitutiva del Parlament.
En portada del diari Ara hi trobem en fotografia una que podríem dir és repetida en les imatges protagonistes de la resta de capçaleres, una imatge esportiva, la victòria d'ahir a Lliga contra la Reial Societat per 2-4. I a banda d'aquest titular esportiu, també a l'Ara, per una qüestió titular que ja hem explicat aquí a Notícies en Xarxa, protagonista d'aquest matí, la sentència que s'ha de conèixer d'aquí uns minuts del cas Palau.
Sí, l'Ara titula que aquesta sentència representa la fi de l'oasi català i que avui es tancarà un gran cas de corrupció. Destaca que més enllà de saber la condemna per a Millet i Montull, avui també se sabrà si Convergència es va finançar de forma irregular durant anys.
Repassem ara els titulars de La Vanguardia i llegim que Mariano Rajoy descarta prorrogar la vigència de l'article 155.
El govern central vol restaurar de pressa la normalitat institucional catalana, sigui quin sigui, diu, el color del futur govern. Un cop retirat l'article 155 de la Constitució, l'executiu de Mariano Rajoy preveu portar al Tribunal Constitucional qualsevol acció il·legal del nou executiu català.
A La Vanguardia, la fotografia de portada és per un accident d'aviació a Turquia.
A tocar de la tragèdia, diu al peu de foto, a l'aeroport de Trebisonda, un avió amb 162 passatgers va sortir de la pista i va lliscar per un penya-segat fins que es va aturar prop de l'aigua. No hi va haver, però, víctimes.
Tercera portada del matí, portada del diari El Periódico. Obren edició aquí amb la sentència del cas Palau.
Sí, diuen que Convergència rebutja comptabilitzar la multa i que el Tribunal de Comptes recrimina el partit que no hagi provisionat els 6,6 milions d'euros que li exigeix el fiscal. L'entitat espoliada per Millet i Montull només ha recuperat una sisena part de l'import robat.
I encara un altre titular, en aquest cas per explicar el naufragi d'un petrolier a prop de Pequín.
Un prestigi a la Xina, diu el titular. El vaixell iranià Sanchi s'enfonsa amb 30 tripulants a bord dos dies després de xocar amb un mercant. No hi ha supervivents i s'hi han abocat 136.000 tones de cru al mar.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui. Quin és aquí el principal argument informatiu, Taís?
Diuen que l'Estat escanya els casals catalans a l'exterior i que la retirada dels ajuts amenaça la viabilitat d'aquestes entitats, tant les de l'estranger com les que hi ha repartides per la resta de l'Estat.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, amb les veus de l'Helena Puigdueta, Oriol Pujador i Taís Trujillo. I després de la informació dels diaris, la informació dels diaris generals que es poden trobar avui als quioscs i llibreries, és el moment de felicitar tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari, de notícies i més. Bé, i avui dilluns, Sant Maur, Sant Plàcid i Santa Secundina. Bé, doncs aquests són els sants del dia d'avui. Felicitats a tots els que avui celebrin el seu sant, com també felicitats avui a tots els que celebren el seu aniversari. I també avui és l'aniversari del que va ser president de la Generalitat, José Montilla, que en fa 63. També el cantant sortit de la factoria Operació Triunfo, Manuel Carrasco, que en fa 37. I un altre cantant, la Lídia, la Lídia Rodríguez, coneguda per la Lídia, que es va participar al Festival d'Eurovisió i actualment és la veu de Presuntos Implicados. Després que plegués Sole Jiménez, doncs Lídia va entrar com veu com a vocalista d'aquesta formació de Presuntos Implicados. 38 anys fa la cantant Lídia Rodríguez. Bé, què es parlava? Doncs ara fa un any, quina era una de les notícies que es donava a l'informatiu? És que començava la temporada de calçots. A l'Escala, el restaurant El Molí ofereix calçotades amb el borol afegit, que és el producte... És un producte 100% ecològic i de proximitat, elaborat per productors d'Albons. El calçot empordanès té el distintiu que és més dolç per les característiques de la terra. Aquesta era la notícia que començava aquesta temporada de calçots, ara fa un any, però i ara en fa cinc, que es parlava doncs, que Josep Llistosella, president blaugrana de l'Escala, renuncia al càrrec i divendres s'ha d'escollir la nova junta directiva. Aquesta era una de les notícies que es parlava ara fa cinc anys, la renúncia del que era aleshores president de la penya blaugrana, Josep Llistosella, que deixava la presidència i que el substituïa a l'actual, en David Falgas. Bé, això era el que passava ara fa cinc anys, una de les notícies que es donava a l'informatiu. I per acabar, el refrany o frase del dia, que avui ens ve comentada per la veu de Víctor Pàmies, i és el següent.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Qui té ofici, té benefici. Home de molts oficis, pocs beneficis. La inconstància té conseqüències nefastes. Diem d'algú que no té ofici ni benefici quan no té una manera fixa de treballar, de guanyar-se la vida. De vegades, la dispersió ens pot portar a ser uns tastaulletes, que sabem una mica de molt, però poc de cada cosa. Altrament, en altres moments, hi havia persones il·lustrades que no limitaven el seu saber a una única disciplina, sinó que excel·lien en camps ben diversos. En què quedem, doncs? Suposo que, com gairebé sempre, la qüestió és saber trobar l'equilibri entre els dos extrems i navegar-hi còmodament. Abans, la preocupació dels pares, o dels pares dels nostres pares, quan algun fill no el sortia dotat per a l'estudi, era que almenys aprengués algun ofici per poder-se guanyar la vida i durant molts anys alguns oficis no tenien gaire bona reputació ni bona remuneració. Molta feina ha fet una bona formació professional per capgirar aquestes tendències. Qui té ofici té benefici.
Aquesta era la frase del dia, qui té ofici té benefici. I després del temps, després del resum de premsa, sants aniversaris, notícies i més, és aquell moment de meditar-ho tot això amb música que ens arriba avui d'aquesta llista dels set capdavanters amb un dels candidats, que són els Strombers, aquests nois de Cardona, un grup que es formava l'any 1998, i bé, doncs que volen entrar en aquesta llista amb aquest tema que porta per títol Poble Català.
flama que s'enlaira mentre va passant el temps. Som cançó que mai calla, alegre combatent. Som de mar i de muntanya i de planes fins al cel. Som un poble que és la canya, guiat per un estel. Aixequem els borrots de vi i ballem fins que es torni a fer la nit. Serem lliures demà. Som el poble català. Som barreja, som entesa, som cultura al menjador. I les festes mai ens pesen ni la vella vista al mirador. Cap tirà serà el campari, sóc el somni sempre viu. Arrel d'arbre mil·lenari, constant com l'aigua al riu. Aixequem els borrons de vi i ballem fins que es torni a fer la nit. Serem lliures demà. Som el poble català.
Eren Strombers amb aquest tema, El poble català. 11:22 minuts, i és aquell moment que ens anem a fer l'un per un, aquesta proposta de la Montse Hidalgo, que entrevista a personatges anònims o coneguts sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. Avui l'entrevistat és Jordi Ibáñez, professor d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra i escriptor, autor i coordinador de En la era de la postverdat, el llibre que es recull un total de 14 assajos de politòlegs, escriptors, filòsofs, historiadors i periodistes. Bé, escoltem doncs la proposta d'avui a l'un per un amb Jordi Ibáñez, entrevistat per Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. Un per un amb Montse Hidalgo.
La reflexió en una època d'extrema velocitat com l'actual es pot convertir en un exercici molt sa. 14 assajos sobre la postveritat és el que recull aquest llibre que us proposem avui. Nascut a Barcelona fa 55 anys, Jordi Ibáñez, professor del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, coordina aquest llibre, En la era de la postverdat. Jordi Ibáñez, benvingut. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Un bon dia vam posar-li nom a la cosa. Postveritat, ja és un concepte estès i prou conegut per tothom?
Sí, jo diria que fins i tot massa conegut i que a més comença a generar sinònims i confusions. També es parla de fake news i després hi ha la gran qüestió de si és la vella mentida de tota la vida, si és la vella propaganda política de tota la vida, o és un fenomen nou. I després encara hi ha una altra qüestió, com que la paraula porta aquest prefix, el post, ja la fa dubtosa i sospitosa d'entrada.
Li podria posar una definició fàcil de no oblidar?
És la mentida que no funciona com a mentida, que te la creus i que no te la creus, que és indiferent si te la creus o no, però que funciona.
Això en genera encara més dubtes.
Ja m'ho temia. A veure, la postveritat... La idea de postveritat és algú que diu coses que, òbviament, són mentida, però el que és important no és qui menteix, sinó l'actitud dels receptors d'aquest missatge. I l'actitud dels receptors d'aquest missatge és una indiferència infinita cap al fet que allò siguin mentides. tots pensem en Donald Trump. Podem pensar que molts dels votants de Donald Trump estaven enganyats, que eren curts de gambals, que eren tontos. Jo més aviat diria que no, que era gent que volia que Donald Trump guanyés, que ja li anava bé les barbaritats i les bestieses que deia, i que al final els era absolutament indiferent si Donald Trump mentia sobre una quantitat de públic, sobre si havia plogut o no un dia, sobre si havia dit o no dit una cosa, etc. És a dir, hi ha un nivell de complicitat política, o hi ha un nivell de complicitat ni tan sols ideològica, sinó simplement de participació, de causa en una contesta política, que fa que acceptis qualsevol missatge del teu líder.
La postveritat ha trobat el millor camp de conreu a la política?
Sí, clar, és una cosa eminentment política. En els matrimonis no crec que funcioni.
Per què?
Home, perquè, clar, és que aquesta és la diferència amb la qüestió de la vella mentida de tota la vida. Si el membre d'una parella, esborrem les marques de gènere, eh? Si el membre d'una parella li pregunta a l'altre «Has estat amb tal persona?», no li serà indiferent la resposta. En canvi, ens és indiferent que el nostre líder o el nostre polític o el nostre heroi polític, el que digui sigui mentida o no. No és indiferent, evidentment, als altres, als contraris, o als que no pensen com ell.
Què ha passat amb la veritat? Ja no és un valor a l'alça?
Bé, jo crec que aquí hi ha variants culturals. No oblidem, per exemple, que en el món luterà i protestant, per exemple, a Alemanya, haver plagiat una micarroneta a la tesi fa que dimiteixis, eh? I en canvi a Catalunya, per posar un exemple sense necessitat de dir noms, pots alterar el currículum i aparèixer amb una doble titulació que no tens i no passa res.
Ets un
campió. Són dins del mateix camp, eh? Que és la mentida sobre les pròpies capacitats curriculars. Que en un lloc et facin dimitir i en l'altre no passi res, és simptomàtic. És simptomàtic d'una tolerància cultural cap a la mentida.
Aquest és un llibre que ens ajuda a reflexionar. Hi ha 14 assajos. Qui forma part d'aquest llibre i per què?
A veure, la idea del llibre és un encàrrec del director de la col·lecció, del Domingo Ródenas. Diu, fem un llibre sobre això, encarrega't en tu. La cuina, en realitat, som tres, el propi Domingo Ródenas, el Jordi Gràcia i jo, i pensem en una colla d'autors i autores amb un doble criteri. Primer, que l'espectre polític sigui ampli, per entendre'ns en termes clàssics des de l'esquerra fins a la dreta, i que d'alguna manera es cobreixin territoris conceptuals afectats per la postveritat, o susceptibles de ser afectats per la qüestió de la postveritat. Doncs l'economia, el periodisme, la història, la filosofia política o la teoria política, la literatura, evidentment, també, eh? En la mesura en què la literatura genera sempre una capacitat discursiva que permet reflexionar sobre aquestes coses. I, per tant, en el llibre hi ha, doncs, des de gent molt del món de les lletres fins a gent de la filosofia política o la teoria política. El Joaquín Estefanía hi està, sobretot, com a periodista expert en qüestions econòmiques. El seu text crec que és un dels més enlluernadors i trasbalsadors del llibre. Hi ha contribucions més assagístiques, hi ha contribucions una mica més tècniques, sempre amb un to d'intervenció ràpida, perquè el llibre es va fer en poc temps. El llibre es va fer pràcticament 2 mesos, i sempre he d'agrair als col·laboradors que participessin, que acceptessin el repte de reaccionar tan de pressa.
Aquest llibre el podrem tenir com una vacuna perquè aquesta postveritat no en sigui tan indiferent?
Em temo que no.
No existeix la vacuna?
Em temo que sí, la vacuna, com tot, la vacuna no és ràpida. Jo crec que l'únic antídot, més que vacuna, l'únic antídot contra el joc tenebrós de la postveritat i de les fake news és tenir un criteri. I el criteri el tens a partir d'un cert nivell educatiu i d'una exigència col·lectiva. Torno a dir el mateix. Si la societat és molt tolerant amb la mentida, què importa que menteixis? En canvi, si la societat no és tolerant amb la mentida, qui menteix ho paga. És així de senzill. Clar, que les societats evolucionen. Torno a l'exemple dels Estats Units. Nixon el van fer plegar perquè va mentir, no perquè escoltés fraudulentament, posés micròfons en l'oposició en el famós cas Watergate. El van El van fer plegar perquè va mentir. A Clinton li va anar d'un pèl perquè mentia, a propòsit de la famosa història amb la becària Lewinsky. En canvi, ara el senyor Donald Trump pot dir bestieses i sembla que li surt de franc, sembla. Veurem fins
on arriba. Ha posat exemples de fora que són molt evidents escandalosos, però a dins estem rodejats, estem envoltats.
A dins estem rodejats, ja... Clar, però fixem-nos, hi ha una diferència. Si un menteix per defensar-se legítimament d'una cosa que presumptament ha fet, mal feta, és a dir, si un diu, jo no he robat, o jo no sabia res, o en realitat això no era un robatori, sinó que jo m'ho vaig trobar a sobre. És el típic dret a mentir en pròpia defensa. Però una altra cosa és la mentida activa. La mentida per seduir, la mentida per convèncer. La característica de la postveritat és que la mentida pot ser seductora, però sobretot hi ha un moment en què la mentida ja es dispara i els que ja estan seduïts els és indiferent que allò sigui veritat o mentida. I l'exemple obvi, per parlar d'aquí, és que, havent sabut la quantitat de mentides que van acompanyar o que nodrien la fase més intensa de l'anomenat procés, no ha tingut pràcticament cap cost electoral per als partits del procés, possiblement perquè estava compensada per la intervenció de l'estat espanyol i pel cèlebre 155. Però és veritat que la mentida és indiferent. Mentir és legítim si tu participes al fi. I això és exactament la postveritat. És totalment indiferent al que dius.
Li demanarem que esculli un petit fragment del llibre per compartir-ho amb tots nosaltres?
Clar, un fragment dins d'un llibre tan divers és difícil, però llegiré el final del text de la Marta Sanz, que és una novel·lista madrilenya molt interessant, i crec que planteja un to esperançador, no exactament una vacuna o un antídot, però sí un to esperançador. Diu així. Sin embargo, creo que las posverdades pronto dejarán de usar la máscara del eufemismo. El tradicional difama que algo queda, y desde el miedo visceral a perder lo que se tiene, desde la necesidad creada y sentida a defender lo nuestro, se avalará explícitamente el discurso de la explotación, la xenofobia, los muros y las guerras justas. Mientras, dentro, no en el más allá de la verosimilitud de los videojuegos bélicos, sino en el aquí de lo tangible, en el reino de las temperaturas y la carne, asumiremos, esta vez civilizada y racionalmente, la posverdad de que no podemos reaccionar con violencia frente a la violencia, aunque puede que en muchas casas ya no haya dinero con el que pagar la luz. En un momento de bucle claustrofóbico, hemos asumido la posverdad de que no poder pagar la luz no es una forma de violencia política, sino una desgracia relacionada con la posibilidad de comprar y vender, un asunto del consumo y de la falta de imaginación para escamotear los embates de la crisis. Menos mal que a veces queremos creernos ciertas posverdades, porque por cobardía o probablemente por sensatez, yo no podría soportar ni el más mínimo derramamiento de sangre.
Jordi Ibáñez, després de la postveritat, què ens espera?
Els alemanys no fan servir la paraula postveritat, fan servir la paraula postdemocràcia. És així, és exactament així. Si vostè li pregunta a un alemany alguna cosa sobre la postveritat, ja no entenc, què vols dir? Jo crec que no és res bo el que ens espera després de la postveritat, perquè implica una indiferència tan extrema sobre la possibilitat de participar lleialment i amb confiança dins d'una mateixa comunitat, que l'únic que es pot esperar són formes segurament complexes de guerra civil i de conflicte dins d'una comunitat i, evidentment, de crisi de la democràcia.
Fem una pausa, llegim i reflexionem en l'era de la postverdat. Jordi Ibáñez, moltes gràcies.
A vosaltres.
Un per un.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
protagonista avui, aquest professor de la Universitat Pompeu Fabra, professor d'Humanitats Jordi Ibáñez, a l'un per un de la Montse Hidalgo. Bé, ho acompanyem això amb música i ho fem amb el que és el número 7, l'últim d'aquesta llista dels 7 capdavanters, que és David de Mauricio amb aquests ocells perduts.
Busco el moment on la negra nit s'apaga. Vull caminant pentinar la matinada. Sec un instant sense quarts ni hores. Busco un camí perdut. Ja surt l'ombra que em dibuixa, que m'escarneix caminant la corda fluixa. Dins del meu cap s'ha desfet la gàbia, tots els ocells perduts. Ja m'està bé. L'aire, 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 surto a buscar-los fent un passeig. L'aire, 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 i si no els trobo, ja m'està bé. Cara i no em conec, ni un cop d'aire se m'emporta cap al cel, on les vistes són boniques però fa fred. Veig sobre un toll la meva cara i no em conec, ni un cop d'aire se m'emporta cap al cel, on les vistes són boniques però no hi és. La meva cara entre els bufets, la tempesta queda lluny del meu vaixell. Un nou dia s'ha llevat radiant i jo amb els ocells perduts. L'aire, 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 surto a buscar-los fent un passeig. M'està bé. L'aire, 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 surto a buscar-los fent un passeig. L'aire, 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 i si no els trobo, ja m'està bé. Surto de port i acomiado l'estelada. Vull navegar unes aigües tan llunyanes.
És el cantautor gironí David Mauricio amb el seu primer treball en solitari, aquests ocells perduts. David Mauricio, que havia format part d'altres bandes gironines, com la Gramola de Forres, ara llançant-se en solitari amb aquests ocells perduts, que és el número 7 de la llista. I ens ha acompanyat quan estem a punt d'arribar a les 11:40, és a dir, 20 minuts per a les 12, i és el moment que anem a parlar d'esports, aquesta secció que ens porta la Eli Jiménez, que ens parla d'aquests esports minoritaris a Catalunya. I avui l'esport que ens presenta, l'esport que ens parla, és l'esquí alpí.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui, tal com avançàvem en el darrer programa, comencem a conèixer una llista de 7 esports d'hivern. Comencem avui amb el rei dels Jocs Olímpics d'hivern, l'esquí alpí. Els primers indicis de l'existència de l'esquí es remunten a l'any 2500 abans de Crist. El primer d'ells és un gravat en pedra descobert a l'illa de Rododi, a Noruega, en el que s'aprecia un caçador amb esquís. El primer text escrit en el qual es menciona l'esquí el trobem l'any 500 després de Crist, en el qual l'historiador bizantí Procopius descriu una cursa sobre la neu. L'esquí va néixer com a mitjà de transport més pràctic per desplaçar-se, comerciar, lluitar o caçar a les zones on la neu podia acumular-se més susseguits sense fondre's. L'esquí com a esport va arribar al continent europeu a través dels noruecs durant el segle XIX i a principis del XX es va començar a popularitzar gràcies a la figura de Sondre Norheim, considerat el pare de l'esquí alpí. El noruec va aplicar noves fixacions i va inventar la tècnica del telemark que avui en dia s'ha substituït per l'esquí alpí. La innovació, però, va ser obra dels esquiadors dels Alps, d'aquí el nom d'esquí alpí. El 1930 es va continuar fent millores, especialment gràcies a l'exèrcit helvètic. Van crear batallons de muntanya i d'ells van sortir noves fixacions i fins i tot puntes metàl·liques. L'esquí alpí va evolucionar de l'esquí de fons, quan les infraestructures dels remuntadors van construir-se a les estacions de muntanya per remuntar els esquiadors fins al capdamunt de les pistes, permetent gaudir diverses vegades del descens de pistes que d'una altra manera seria massa cansat de pujar. A Espanya, l'esquí es va introduir a través de Catalunya gràcies a la primera esquiada a rasos de Peguera l'any 1908. El 1924 es van celebrar els primers Jocs Olímpics d'hivern a Chamonix, malgrat l'esquí alpí, però no va estar als Jocs Olímpics fins al 1936. Des d'aleshores, les millores i la fama d'aquest esport no han parat de créixer. Del 9 al 25 de febrer d'aquest 2018, Pyeongchang acollirà l'edició número 34 dels Jocs Olímpics d'hivern. L'esquí alpí o esquí de descens és una modalitat d'esquí que consisteix a lliscar sobre pendents coberts de neu amb esquís llargs i amples subjectats a cada peu, ja que el centre de l'esquí està justament sota els genolls. La principal dificultat tècnica a la qual s'han d'enfrontar els esquiadors és simplement com controlar la direcció i la velocitat del seu descens. Normalment, els principiants fan servir la tècnica de la falca per girar i parar, enfocant un o tots dos esquís cap a l'interior. Però els esquiadors més avançats fan servir mètodes més difícils, però també més elegants i ràpids. Dins de l'esquí alpí trobem 7 modalitats. El descens, el super-G, l'eslàlom, l'eslàlom gegant, la combinada, la supercombinada i el paral·lel. I fins aquí la part més teòrica de l'esquí alpí. Ara és l'Albert Ortega, esportista, membre de l'equip de la Real Federació Espanyola d'Esports d'Hivern, el que ens fa l'aprofundiment d'aquest esport. L'esquí alpí, com comentàvem a l'inici, és el rei dels Jocs Olímpics d'hivern, un fet que ajuda els esportistes a continuar avançant i els aporta una dosi extra de motivació.
Al final et dona un plus per intentar donar molt, molt, molt de tu, i al final el que dius tu, al ser l'esport pioner dels esports d'hivern, doncs centrar-te molt en que hi ha moltes vistes que si ho fas bé pots estar ja amb més patrocinadors i amb més ajudes.
Una setmana més parlem de gènere. Estem davant un esport on les dones tinguin un pes important? L'Albert ens ho explica.
No, et sorprendria, perquè s'equivala molt tot el tema entre gènere, no? Uh-huh. El ser, el que dius tu, un esport lúdic per aquí, per la gent que el practica com d'oci, doncs és molt àmplia que el pugui practicar molta tipologia de persones, llavors sí que és veritat que moltes noies també el poden practicar, saps? No és molt exclusiu en el sentit de que sigui tècnicament molt difícil per començar a aprendre.
Qui aporta l'esquí alpí? Com se senten els seus practicants? Com el presenten a tots aquells que no el coneixen?
Principalment que és un esport que es pot aprendre molt ràpidament, que no té molta, molta complicació aprendre'l a un nivell bàsic i que és un esport molt bonic i molt agraït, que al final, bueno, quan el saps practicar a una mesura mínima, doncs es disfruta molt.
L'esquí alpí és un esport molt practicat a nivell d'oci. A nivell professional, en canvi, els números baixen quantitativament. A què és degut? Tenim la resposta.
Al final és un esport molt difícil arribar a lo que és la competició al nivell i doncs molta gent doncs arriba un any que decideixen tallar, no? Al final, bueno, no és un esport menys minoritari que podria ser el futbol o el bàsquet i, bueno, la gent al final és una, com una piràmide que es fa molt petita quan arriba a dalt.
Malgrat tot, esportistes com l'Albert Ortega l'escullen. Per què?
Jo amb 3 anys vaig començar a esquiar i, bueno, des de la meva família ja esquiaven de molt petit, els meus avis també feien competició. I, bueno, vaig donar un pas als 10 anys i vaig decidir que em volia dedicar a aquest esport. I res, vaig començar des de molt petit ja tecnificat i, bueno, sempre ho dic, al final esquiar per mi és com caminar. Jo, des de molt petit que el practico i, bueno, veig que puc tenir molta millora.
I quins són els objectius de l'Alba per aquesta temporada?
Principalment baixar el rànquing FIS, que és una puntuació que... Doncs una fórmula matemàtica que t'has d'anar reduint de punts per poder millorar de rànquing i després pues, poder participar una altra Copa Europa, com, bueno, he participat aquest any a dues, però poder fer un bon paper estant allà entre els 40 millors.
Acabem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
L'esquiador de la Vall d'Aran, que es diu Àlex Puente. També tenim el Joaquim Salaric, que és de Maia, de Vic. També està el meu germà, Ricard Ortega. I tenim l'esquiadora Núria Pau, la Júlia Bargalló i l'Anna Esteve, que totes estan a la federació.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Avui l'esquí de fons, l'esport que ens ha comentat l'Eli Jiménez dintre aquests esports minoritaris a Catalunya. Bé, continuem i ho fem amb música. I aquesta vegada, si abans era el número... He dit erròniament el número 7, era el número 5, la cançó de David Mauricio, Ocells perduts. Anem amb el número 3, que és aquest pa de Projecte Mut.
És emoció i vol voluntat. Ja no vull més estar baix tanta pols ni tanta cendra. No vull tancar-me al món ni profediar de l'amor. Que sopes dins el teu amor. El que vull és tastar
i crec que la millor proposta és una bona feina, és el millor jornal que hi ha per guanyar. Duc molt de temps pensant si és bona idea aquesta idea de no anar remugant i fer-ho cada dia millor. Sopes dins la teua mà, el que vull és estar a sucre del teu tacte.
Des de les Illes, projecte Mut amb aquest tema que es diu senzillament Pa. Ens acompanyà com falten 8 minuts per arribar al punt de les 12. És aquell moment que hi posem la cançó del dia. Nothing but a hand dog. I la cançó del dia avui ens la porta en Zucchero Fornaciari, Sense una dona. Corria l'any 1987, quan ja el veterà roquer italià, que responia al nom de Zucchero, ens va oferir Sense una dona, que ràpidament va ascendir fins als llocs alts del Hit Parade continental. Va ser la seva carta de presentació internacional després d'anys d'un bon treball que no aconseguia traspassar les fronteres italianes. Sense una dona canta la tristesa que sent un home que camina errant sense descobrir l'amor. Ho fa amb una descripció que acaricia l'ànima i traspassa amb la veu trencada. Per molts va ser un dels millors temes romàntics dels 80, dotada d'una delicada sensibilitat que va triomfar en diferents idiomes en què es va interpretar el tema. Destacable és així el mateix un grandiós sol de guitarra. Aquesta composició va néixer en una etapa difícil de la meva vida. M'estava separant de la meva dona i imaginava un món sense ella. Qui em prepararia el menjar? De cop va ser un èxit a tot el món. Va explicar durant una gira per Argentina el propi Zucchero, que vol dir sucre. Zucchero és el nom que li va posar un dels seus mestres. Fornaciari és natural d'un petit poble d'escassament 1.000 habitants incrustat a la Toscana, on el roquer va formar els seus primers grups de rhythm and blues armat amb una guitarra. Algunes participacions i èxits en els tradicionals festivals estiuencs italians li van donar la possibilitat d'accedir al món del disc l'any 1983. Diversos intents sense massa èxit van precedir l'arribada de Sense una dona, el tema que va consagrar i li va permetre protagonitzar una gira al costat de Joe Cocker i Miles Davis. Gires mundials li permeteren ser reconegut a tot el planeta, circumstància que s'apuntalà amb la publicació de Bala, que igualment que Sense una dona va ser número 1 en infinitat de països. La seva carrera segueix ferm, fins i tot compta ja en continuació a la figura de la seva filla, Irene Fornaciari, una gran veu que ja ha destacat en els escenaris en temes majorment compostos pel seu pare. Doncs bé, Sense una dona, el tema que escoltarem com a cançó del dia d'avui i que, a mica ja ens irà costant el punt de les 12.
Non è così che passo il giorno, vive
Sense una dona, la cançó del dia, la cançó del dia d'avui, aquesta cançó que ens ha acostat ja al punt de les 12, moment de fer una petita pausa i ja de seguida començar amb aquesta segona hora de Matins en Xarxa al